Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Enric Millo serà el nou delegat del govern espanyol a Catalunya en substitució de María de los Llanos de Luna. El nomenament ha estat aprovat avui en Consell de Ministres i arriba poques hores després que Millo renunciés a l'acte de diputat del PP al Parlament de Catalunya després de 5 legislatures consecutives com a parlamentari autonòmic. Millo va començar la carrera com a dirigent d'Unió Democràtica i el 2003 es va incorporar al PP català i des del 2010 n'era el portaveu al Parlament. A 4:45, d'aquí a mitja hora aproximadament, s'espera que Enric Millo doni públicament explicacions sobre el seu nomenament. Canviem de qüestió. Canvis a la vista en les proves finals de quart de secundària i segon de batxillerat per intentar arribar a un pacte per a l'educació. La revàlida de quart d'ESO no la faran tots els alumnes, segons l'última proposta que ha fet pública aquest migdia el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, després que aquesta setmana el Congrés aprovés la paralització de les revàlides. Méndez de Vigo ho ha explicat en sortir del Consell de Ministres. La prova de segon de batxillerat serà molt similar a l'antiga selectivitat i només hauran de presentar-se els alumnes que vulguin accedir a la universitat i només sobre les troncals de segon. I l'encara president dels Estats Units, Barack Obama, referma els seus llaços amb Europa i la seva oposició a la política exterior russa. En una cimera a Berlín, Barack Obama i els líders europeus han fet una crida unànime a mantenir la cooperació amb l'OTAN i també les sancions a Rússia, dos punts que el futur inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, havia posat en dubte durant la campanya electoral. I també us expliquem que els Mossos han localitzat el cadàver d'una dona a Súria. El Bages tenia 80 anys i estava malalta d'Alzheimer. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El dijous 24 de novembre, a 8:15 del vespre, en motiu de la Setmana de la Bíblia, vine a la meditació bíblica sobre la façana del naixement a la Basílica de la Sagrada Família. Un acte únic i irrepetible a càrrec d'Armand Puig i l'organista Juan de la Rubia. Ràdio Estel té 100 invitacions. Vine a buscar la teva. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. El dijous 24 a 7:45 del vespre, meditació bíblica a la Basílica de la Sagrada Família. Les teves invitacions t'esperen a Ràdio Estel.
La victòria té 100 pares i la derrota és orfe.
Napoleó Bonaparte, emperador francès. Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademécum. Dirigit i presentat per Joan Trias. You must remember
this. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaré.
Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy. En lo que he de hacer, no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho. Pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo.
Ahir, dia 17, es va commemorar el Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó. El dia 6, una cursa solidària amb més de 29.000 participants va omplir de color rosa els carrers de Barcelona per lluitar junts contra el càncer de mama. I cada tant recordem que a tots ens implica aquesta lluita, perquè tots en som partícips, perquè a tots segur que ens toca de prop. Es calcula que tot l'estat és una malaltia en creixement i que una de cada tres persones es veurà afectada per un tipus de tumor o altre. I qui no, hi seran vells. Una lluita de tots, dèiem. És evident que la comunitat científica avança, no cal dir-ho. Ahir mateix es va desxifrar l'epigenoma humà. I no cal dir tampoc que Catalunya és un referent clar en investigació. Però cal la implicació de tots. Si ells lluiten, nosaltres també. Deixin-me personalitzar-ho una mica avui. Fa un any i mig, aproximadament, un home va ser diagnosticat de càncer. D'aquells que avancen ràpid i cremen totes les naus de la il·lusió, l'esperança i els somnis. Aquest home, però, no va cremar cap nau. Va seguir lluitant pels seus somnis, les seves il·lusions i les seves esperances, tot i la mala notícia que el càncer no tenia cura. Una d'aquestes il·lusions era que un dels seus fills, algun dia, treballés d'allò que més estimava, d'allò que més van estimar plegats, la ràdio. El càncer no li va permetre moltes coses, però ens va permetre a tots conèixer el millor, transmetre'ns valors, força i aquesta lluita de la que els parlo. Va ser un heroi més de tots els que cada dia es lleven amb qualsevol mal i els diagnostiquen alguna malaltia o altra, però segueixen endavant perquè no deixen de creure que tots i cadascun dels moments són mereixedors de la seva lluita. Ell va ser un lluitador fins al darrer sospir. Va ser moltes coses, però sobretot va ser el meu pare. A tots els que lluiteu, no defalliu. Som al vostre costat, avançant cada dia, pas a pas. I a tu, pare, a tu, sempre ens quedarà París.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Herois quotidians.
I seguim parlant d'herois. En Pol és un nen que va ser diagnosticat fa uns anys amb el síndrome de Sanfilippo, una malaltia crònica i degenerativa que afecta aproximadament a uns 70 nens i nenes de tot l'estat. Com diu el Carlos, el pare d'en Pol, fins al darrer minut no ha perdut el seu somriure. I la Carla, la seva germana petita de tan sols 7 anys, assegura que el Pol encara parla amb els seus ulls blaus. Per parlar d'en Pol i del síndrome de Sanfilippo, tenim ja el telèfon al seu pare, en Carlos García. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda, Carlos. Explica'ns una mica de què es tracta aquest síndrome de Sanfilippo i com afecta en Pol.
Bueno, el síndrome de Sanfilippo és una enfermedad degenerativa que bueno, la meva dona i jo som portadors. Llavors, hi ha un tant per cent de possibilitats de que el nen neixi amb la malaltia. Bueno, té una falta d'una enzima que el que li provoca és acumular mucosa a tots els òrgans del seu cos. Uh-huh. I, bueno, afecta, pues, bueno, és un nen que va, quan era petit parlava alguna paraula, caminava, corria, jugava, com qualsevol nen, i mica en mica ho ha anat perdre tot.
Uh-huh. Hi ha diferents tipus, no?, d'aquest tipus de síndrome. Hi ha l'A, el B, el C i el D. Quina diferència seria en cada
bueno,
tipus?
Bueno, perquè facis una idea, l'A és el més greu i és el que més nens hi ha a tota Espanya. I el B és una mica més... O sigui, a la llarga tots acaben igual, provocant pues una degeneració paulativa, uh-huh. Però l'A és el més greu de tots.
Uh-huh. Existeix algun tipus de tractament per aquests nens?
Pues de moment encara no tenim cap tractament. Estem esperant des de fa uns anys una teràpia, un tractament que es diu teràpia gènica, uh-huh. Però que s'ha provat en animals i ha tingut bons resultats, però de moment encara no hi ha data exacta per començar l'ensai clínic.
Uh-huh. Però suposo que sí que existeix algun tipus de teràpia, no? Per aquests nens sí, que bueno, els ajudi una mica a viure millor la seva vida, no?
Bueno, l'única que podem fer és mantenir-lo el millor possible, pues fent-li fisioteràpia, pues, amb els aliments, que mengi sa, i bueno, tot el que estigui a les nostres mans. Uh-huh. Que estigui el millor possible per quan, si algun dia arriba aquest tractament, pues que se li pugui donar.
Uh-huh. Al ser una malaltia minoritària, diguem-ne, no? Dèiem que només els afecta, només que ja és molt, a 70
sí,
nens aproximadament a tot l'estat, tu creus que falta una mica, trobes una mica de manca d'informació respecte a tots els usuaris, a la gent del carrer, de què és el síndrome de Sanfilippo?
Sí, bueno, un exemple d'aquesta cosa que tu em dius és, a vegades nosaltres, amb els pediatres, coneixem nosaltres els pediatres, et parlo dels pediatres de poble, eh? Tenim nosaltres més informació sobre l'enfermetat que els propis pediatres. Si ja te'n vas a un Sant Joan de Déu, no, i a Sant Joan de Déu tothom coneix l'enfermetat i sap el que és, però hi ha alguns pediatres que no, bueno, a lo millor algun n'hi ha que l'ha sentit parlar, però no tenen molta idea de lo que és l'enfermetat. Mm-hmm.
Reclameu algun tipus d'ajuda per part de les institucions que no us ofereixen?
Bueno, és com a totes les enfermetats rares. Estem una mica desemparats i els pares que tenim menys recursos pues no podem arribar a tot el que ens agradaria per als nostres nens. Uh-huh. Nosaltres ara hem tingut un problema a l'escola del Pol. El Pol anava a una escola especial, uh-huh, d'educació especial, i és una escola que no tenia els recursos, no comptava amb infermeria, no comptava amb la fisio que Pol necessita ara mateix, i hem tingut que canviar-lo d'escola perquè el Pol necessita ara mateix, com està ell, necessita una infermera que estigui pendent d'ell, bueno, d'ell i de nens que estan com ells, que tinguin una altra enfermedad diferent, però que estiguin pendents, perquè si Pol té una crisi o té algun problema respiratori, que sàpiguen el que han de fer per solucionar i no que no... que el tinguin que portar amb ambulància a l'hospital.
Mm-hmm. Per arribar a tots aquests llocs dels que parlàvem, no? Jo sé que teniu dos o tres associacions que us ajuden des d'aquí a Catalunya, suposo, i de fet de tot l'Estat, no? Quines són? Sí. A què es dediquen aquestes associacions?
Nosaltres, bueno, l'associació es dedica 100% per la investigació. Quasi tot els diners que recordem és per la investigació. I una part també és ajudar les famílies, pues, el que et deia, a fisioteràpia, psicologia i coses d'aquestes que les famílies necessiten i que no poden econòmicament no poden arribar.
Vale,
i nosaltres tenim l'associació MPS, que no només engloba els síndromes en Filippo, sinó engloba tot un conjunt d'enfermetats, que és un grup d'enfermetats que es diu mucopolisacaridosis, que bueno, cadascuna d'aquestes enfermetats pues, afecta diferent. Hi ha algunes que afecten físicament, la del Pol, el pitjor de tot és que afecta neurològicament, i és aquesta associació. Després tenim l'associació Sant Filippo Barcelona, que també està aquí a Barcelona, i després a Madrid n'hi ha una altra que es diu Stop San Filippo, i bueno, a la llarga totes tenen el mateix fin, que és la investigació.
Perquè suposo que aquestes associacions també ofereixen tipus de xerrades o events per informar la gent,
sí.
No?
Tenim reunions anuals.
Exacte.
Una vegada a l'any ens reunim o bé a Madrid o bé aquí a Barcelona, perquè són les dues ciutats que estan més ben localitzades, i ens juntem totes les famílies, venen doctors, fan ponències i xerrem una miqueta de les nostres experiències amb els nens.
Mm-hmm. Parla'm una mica del Pol. Ell com ho ha viscut tot això? Vull dir, ell n'és conscient del que té? Li heu parlat d'això?
No, ell no és conscient. Mm-hmm. Ell, quan era petit, pues, el que et deia, era un nen normal que jugava pues, com a tots els nens, i mica en mica s'ha anat pues, apagant una mica, saps?
Mm-hmm.
I ara mateix no és conscient. És el que et deia amb la història que vaig escriure, que bueno, ara és un nen que el que més en de menys és el seu somriure que té. Ara ja no connecta amb tu. No, a vegades li parles i se't queda mirant, però no... tu penses, serà pendent, o si estarà sentint el que li estic dient, o no sé si m'entens.
Sí, suposo. I a la seva germana i a la Carla en parleu?
Sí, ella és... Bueno,
és conscient del que té el seu germanet.
La Carla té 7 anys i des de molt petita ja bueno, ho ha viscut des de molt petita, l'enfermetat del seu germà. Encara petita per saber on pot arribar la seva enfermedad del seu, perquè ella parla sempre de futur, perquè jo vull ser professora per cuidar el meu germà quan, sigui, quan jo sigui gran i portar-lo jo a l'escola, però clar, ella no sap fins a quin punt és la gravetat de l'enfermedad del seu germà.
Doncs, Carlos García, moltes gràcies per atendre'ns i explicar-nos una mica la història d'en Pol i de què es tracta aquest síndrome de San Filippo, del qual se n'ha de parlar més, tots ho hem après avui, i del qual esperem que rebem notícies d'investigació aviat, aviam si podem solventar-ho tot plegat.
Pues moltíssimes gràcies. Jo l'únic que volia dir-te és que si hi ha alguna persona que ens estigui escoltant i que vulgui col·laborar, que es posi en contacte amb vosaltres i vosaltres li podeu donar o el meu telèfon o el meu correu, un correu personal, i que es posi en contacte amb nosaltres i ja miraríem a veure de quina forma podíem col·laborar amb la investigació d'aquesta enfermedad que a alguna persona li diu que és com un Alzheimer infantil.
Perfecte, Carlos.
Tots els nens necessiten una mica d'ajuda de tothom.
Aquest servei és el que intentem fer des d'aquí a Ràdio Estel, i t'ho agraïm que ens ho hagis dit també, perquè si algú vol ajudar, farem això, que es posi en contacte amb nosaltres i nosaltres ens posarem en contacte amb tu. Moltes gràcies per atendre'ns, Carlos. Pues,
moltes gràcies a tu, Joan.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Vademecum, amb el suport de la Clínica del Remei, la teva propera clínica. Dirigit i presentat per Joan Trias.
I ens visita aquesta tarda el doctor Andreu Nubiola, doctor d'endocrinologia i nutrició de la Clínica del Remei. Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Quan hem de visitar un metge especialitzat en endocrinologia?
Bé, habitualment quan ens ho diu el capçalera, però a vegades la persona que té un canvi amb el pes corporal, no?, que sempre ha sigut prima i comença a engreixar-se, o una persona que està grassa i comença a primar-se, no?, els canvis de pes fan que a vegades penses que hi ha algun problema, a vegades hormonal, que pugui justificar la visita d'un endocrí. I també, doncs, quan ens troben amb una analítica, doncs, moltes alteracions, habitualment relacionades amb risc cardiovascular. Si hi ha una glucosa alta, si hi ha un colesterol alt, uns triglicèrids... Normalment l'endocrí toca moltes tecles, la hipertensió arterial... De fet, és com un internista, una mica, que engloba moltes patologies juntes.
Una patologia que toca sovint és l'hipertiroidisme. Fins a quin punt afecta el pes d'una persona?
Bé, l'hipertiroidisme és una malaltia on la tiroides, que és una glàndula que s'encarrega del metabolisme del cos, no?, de la freqüència cardíaca, de la temperatura corporal, doncs a vegades aquesta glàndula comença a treballar més del compte per moltes causes, diferents causes. Habitualment la més freqüent al nostre mitjà és una malaltia immunològica que es coneix com a tiroiditis autoimmune o tiroiditis de Hashimoto, i que està emparentada amb una altra malaltia que són també autoimmunes, malaltia de Graves, que fa que la glàndula treballi molt. Si treballa molt, com que crema molt, crema calories, doncs la persona comença a perdre pes. És una miqueta, segurament les senyores no es queixen tant del tema, ja els hi va bé perdre pes, però arriba un punt, doncs, que si no ho tractéssim, no solament hi hauria aquesta pèrdua de pes, sinó que les dones perden molta massa òssea, pot induir arrítmies cardíaques, etc.
És el mateix l'hipertiroidisme que el paratiroidisme?
No, són veïnes. La tiroides i la paratiroides són glàndules veïnes. La tiroides s'encarrega del metabolisme en general i la paratiroides s'encarrega del metabolisme del calci. I habitualment la patologia de les paratiroides és més poc freqüent. És veritat que una persona, quan li treuen el tiroides, com que les glàndules paratiroides, que en tenim quatre, doncs s'assenten sobre la tiroides, quan ens treuen la tiroides podem induir una falta d'aquestes glàndules. I què passaria si una persona no té paratiroides? Pues que no podria mantenir els nivells de calci a la sang correctes i vindrien els problemes relacionats amb aquesta hipocalcèmia, com seria, pues, pot haver contractures, alteracions musculars i un quadre bastant greu, que seria la tetània, que ens porta a urgències amb unes contractures, inclús amb crisis epilèptiques.
Quins tractaments, ja sé que és una pregunta molt genèrica, però quins tractaments funcionarien per problemes de tiroides?
En principi, els endocrins, més o menys, potser no curem gaire, però ho controlem tot. És a dir, la persona que va a l'endocrí, rarament li donaran una alta. El que li donaran segurament és un tractament. Però habitualment, tota la patologia tiroidea es controla bé. La persona que té un nòdul al tiroides, possiblement es podrà controlar inicialment farmacològicament, li haurem de punxar segurament per saber si és benigna o no, i en el cas de que és benigna, si creix, s'haurà d'intervenir quirúrgicament, i en el cas de que sigui un càncer de tiroides, que també el portem als endocrins, doncs el tractament, a part de la cirurgia, obligarà a fer tractament amb iodo radioactiu, però el seguiment serà de per vida. La persona que té un hipotiroidisme haurà de prendre hormona tiroidea també de per vida i haurà de fer uns controls periòdics amb l'endocrí.
Es poden arribar a prevenir aquests tipus de problemes amb tiroides?
En principi, prevenir no. A vegades hi ha una certa discussió. Què és bo, que hi hagi molt iode en l'ambient? Tinc que prendre iode? Potser el prendre iode hauria d'estar més indicat, i és molt important, en zones llunyanes al mar. És a dir, si jo visc a més de 100 quilòmetres del mar, doncs segurament és bo que jo utilitzi, per exemple, sal iodada. Més discutible seria amb la gent que viu a Barcelona, a la vora del mar, on ja hi ha iode en l'ambient, si té o no té que suplementar la seva dieta amb iode. Particularment molts endocrins desaconsellem prendre sal iodada quan estàs vivint en una zona tan propera al mar. En canvi, qui viu, per exemple, a Extremadura, o de Torelló cap amunt, cap a Puigcerdà, potser sí que és bo iodar, perquè el contingut de iode en els aliments és bastant baix.
Ens parlava, doctor, també de problemes amb el colesterol. Creu que ens hem de regular d'alguna manera el colesterol en sang o fer-ho mirar al metge regularment?
Jo crec que és un tema. El colesterol alt o la glucosa alta a la sang o la hipertensió són enemics silents, no donen símptomes. Un pot tenir un colesterol altíssim i, en canvi, no nota cap sintomatologia. La primera sintomatologia seria que se li tapa una artèria. Pot ser la coronària, pot ser la caròtida, amb un problema greu. Llavors, mirar periòdicament, una analítica de rutina, ni que sigui un cop l'any, mirar tots aquests paràmetres bioquímics, entre ells el colesterol, és important. Si tinc el colesterol alt, també seria, bueno, com em tracto? I depèn molt de la persona. Si jo tinc el colesterol molt alt i sóc prim, doncs segurament el 50% de la meva família li passa el mateix. I poques dietes milloraran aquest perfil lipídic. No és problema dietètic, és un problema genètic. I és el fetge qui fabrica aquest colesterol i ens obligarà a tractar, tot i que a la gent no li agrada prendre un fàrmac per tota la vida, però seria aconsellable per tractar-se, perquè si no, a la llarga aquest colesterol li obturarà les artèries. I la dieta és poc important. Potser una persona obesa, sí, una persona obesa amb colesterol, si fa una dieta doncs, reduïda amb glúcids, no reduïda amb greixos, com la gent pensa. De fet, la dieta baixa amb greixos no ha demostrat baixar colesterol. Hauria de ser una dieta baixa amb carbohidrats, baixa amb glúcids, que el reduir pes podria millorar aquest perfil lipídic i retardar l'inici d'una estatina, un fàrmac.
Uh-huh. Si parlem de colesterol, sovint parlem de colesterol bo, colesterol dolent.
Sí.
Quin és quin?
És com les pel·lícules de l'Oeste, no? Exacte. Hi ha el colesterol bo i el colesterol mal. Això que a vegades és més discutible, però en principi molta gent, per exemple, per la televisió, molts mitjans surt, ojo, que tens el colesterol per sobre de 200, és molt greu. I això porta una mica d'engany, perquè hi ha gent que té un colesterol total per sobre de 200, inclús 250, 260, però té la particularitat que té molt alt el colesterol HDL, que és el que neteja les artèries, i, per tant, és un fals colesterol total alt. Quan tu fas una miqueta del control i mires el LDL, que seria el dolent, moltes vegades està corregit perquè aquest colesterol HDL tan alt també suma en el total. I moltes vegades se li prescriu fàrmacs en persones que potser no li caldrien perquè té un colesterol dolent, l'LDL, no tan alt com sembla.
Mm-hmm. Parlàvem també de problemes d'obesitat. Creu que hi ha més problemes d'obesitat avui dia que fa uns anys?
Indubtable, i molta menys que demà. És a dir, que la tendència a la guanyança de pes va molt en relació al que mengem i va molt en relació a l'activitat física que fem, i cada vegada fem menys activitat física. Hi ha una petita part de la població que potser en fa massa, no? Hi ha gent que fa moltes maratons i mitges maratons. També cal dir que l'excés d'exercici tampoc és tan saludable. Veurem moltes lesions...
Per què no és tan saludable fer tant exercici?
Perquè veurem moltes lesions articulars amb gent quan arribin als 50, 55, 60 anys, gent que ha sigut o ha fet pues, un exercici potser excessiu. Actualment per la televisió surt... Bueno, surten models, no?, que corren per la muntanya, però corren potser, jo sé, 80 quilòmetres, 100 quilòmetres. Uh-huh. Això no pot ser gaire bo ni per les articulacions ni pel cor. És conegut que els ciclistes, per exemple, fan una hipertròfia cardíaca perquè el cor és un muscle que té que treballar, i quan nosaltres li donem massa feina, potser es fa massa gran, es fa gros, i això tampoc està relacionat amb una llarga vida o una vida molt saludable. Les coses s'han de fer amb la seva justa mesura, i els extrems són dolents. No moure's de la cadira no és gaire bo, i potser un exercici tipus, doncs, m'apunto a totes les maratons que fan, o sóc un triatleta i faig, doncs, bueno, és el meu hobby, per tant, ho faig cada cap de setmana i cada dia vaig a córrer, això ens dirà el temps si realment és saludable o no és saludable.
Uh-huh. Entenem, doncs, que l'obesitat és un problema greu que va en creixement. Passa el mateix amb la diabetis?
Sí, van molt relacionades, eh? De fet, no tothom té tendència a l'obesitat. Hi ha gent que, per molt que mengi, no el convidis tu a sopar, mengen moltíssim, però són prims, eh? Són gent que no són capaços d'emmagatzemar ni massa muscular ni greix. A un prim li costa molt muscular. Ja pot anar al gimnàs a fer màquines i li costarà molt, igual que li costarà molt guanyar pes. En canvi, una persona que té el que diem resistència a la insulina són gent que tenen una predisposició. I llavors fan una obesitat molt típica en forma de poma i aquests són els que, a la llarga, com que cada vegada que mengen hidrats de carboni tenen que fabricar molta més insulina que una altra persona, aquesta resistència a l'acció de l'hormona és el que lligarà amb que amb els anys faci una diabetes tipus 2, una dislipèmia, una hipertensió arterial, tots aquests enemics silents que poden fer que la seva vida es retalli, no sigui més curta, per un problema bàsicament cardiovascular. És a dir, obesitat, diabetes, hipertensió i dislipèmia van molt lligats per un factor comú, que és la insulinresistència.
Uh-huh. Parlem de nutrició, pròpiament. Falta una mica pel Nadal, però ens acabem de menjar els panellets. Com podem evitar aquests quilos de més?
De fet, a veure, menjar és una cosa que és social. Vas a qualsevol lloc, jo què sé, a jugar a cartes i trobaran segurament doncs, les xocolates o begudes ensucrades. Jo crec que el que s'ha de fer per mantenir el pes a ratlla, qui té tendència, qui té tendència a l'obesitat, és reduir sucres. Bàsicament, què és el que engreixa, sucres o greixos? I això és una disjuntiva que va aparèixer als anys 50. Què és el que dona la impressió que, com que el greix que tenim a la panxeta doncs, mirem es diu greix i el greix que mengem es diu greix, doncs un pensa el greix deu ser el dolent. Doncs no, el dolent és el sucre. I el que s'ha de limitar són els sucres. Per tant, per Nadal podem menjar molt gall d'indi, podem menjar doncs, la pilota, podem menjar més proteïna i, en canvi, reduir una miqueta el consum doncs, de torrons, encara que posin sense sucre, que és evident que és mentida, begudes ensucrades, tot allò que portaria doncs, hidrat de carboni d'aquesta absorció ràpida, en general sí que s'hauria de limitar una mica, que per altra banda és el que més ve de gust. No? I la gent, quan té ansietat, el que li desitja i menja són carbohidrats, no proteïna.
Deixi'm preguntar-li per això dels torrons, que m'ha xocat una mica. Els torrons aquests que diu que són aptes per diabètics, aleshores...
Són totalment mentida. És a dir, en comptes de posar sacarosa, sucre, i posen segurament fructosa o altres tipus de sucres, i aleshores que no s'absorbeixen tan ràpidament, però no deixen de ser sucres. I aleshores un diabètic es pensa, com que posen aptes per a diabètic, es menja tres d'aquests de torrons pensant-se que val la mar de bé. I això val per moltes coses, eh? Un iogurt que m'anuncien per la tele que té un 0% de matèria grassa, què vol dir que té, llavors? Tot sucre. És a dir, només hi ha tres coses que ens alimenten. Greixos, proteïnes i hidrats de carboni. Si a mi em presenten un aliment com que és molt baix en greixos, no vol dir que sigui baix en calories. I el que ens engreixa no són els greixos. Són segurament el tipus d'aliment, en aquest cas, els hidrats de carboni i els glúcids.
Uh-huh. Ens situem ja després del Nadal. Va. Funcionen les dietes miracle per perdre pes? Per exemple, una dieta que està molt de moda ara són els sucs verds.
Sí. Funciona, i les dietes detox, no? I la dieta Dukan, i la dieta Montignac, no? I la dieta d'Atkins, i el Pronocal. És a dir, totes les dietes que un no pot fer tota la vida no té cap sentit fer-les, perquè qui té tendència a l'obesitat, qui guanya pes ho farà tota la vida perquè té aquest gen que el predisposa. I, per tant, una dieta ha de ser algo que jo pugui fer, que pugui fer vida social, que jo la incorpori al meu hàbit de vida, igual que vaig a caminar, per exemple, però quotidianament, no només els diumenges o quan... Sí, és que jo faig molt esport, esquio dos caps de setmana a l'any, això no és fer esport. I la dieta és agafar un hàbit alimentari que sigui capaç de poder-se fer, que hi hagi adherència, que la persona la pugui fer. Per tant, qualsevol dieta que jo faci, abans hem dit marques, no de dietes, però funcionarà mentre jo la faci, però quan deixi de fer-la rebotaré. I per tant, cada rebot és una frustració i fa que un pensi jo no sóc capaç de fer cap dieta. I això és el que no ha de ser.
Doncs Andreu Nubiola, doctor d'endicronologia i nutrició de la Clínica El Remei, moltes gràcies per venir aquí i posar-nos una mica de llum sobre aquests temes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
com sempre, a aquesta hora, un altre Vademecum arriba al seu punt i final. I fins al proper divendres, a les 4 de la tarda, aquí a Ràdio Estel. Mentrestant, rebin salutacions cordials del nostre tècnic, Antoni Huguet, i de qui els ha parlat, en Joan Trias. I ja ho saben, salut!